Bon dia. Després de 3 dècades, Malià abandona definitivament Cuba. La cadena hotelera mallorquina cessarà la seva activitat a l'illa a partir de divendres per mort de les dificultats econòmiques, operatives i legals per les quals passa el país, agreujades per les sancions dels Estats Units i la forta caiguda del turisme. Un moviment anunciat avui que completa el procés iniciat a principis de juny, quan l'empresa de la família Escarré va cancel·lar els contractes a una 15ena d'hotels a Cuba i que condueix així a la cadena a avaluar quin impacte comportarà en les seves finances. Notícia destacada del dia en què la EMET dona per començada la tercera onada de calor de l'estiu a les Balears, tot i que molts es demanen quan és que acaba la segona. La sensació generalitzada és que l'episodi de temperatures disparades ja fa 2 setmanes que dura, amb una humitat que aquests dies arriba al 80%. De fet, ha estat una nit molt feixuga a pobles com Banyalbufar. A la 1 de la matinada el termòmetre ha marcat 37 graus i la sensació tèrmica s'ha acostat al 50. La previsió, per tant, indica que per ara no hi haurà treva meteorològica. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Continua la temperatura elevada, la pols en suspensió i també la sensació de basca. Avui la mínima ha tornat a ser alta, amb valors de nit tropical i tòrrida arreu del territori. Tots els observatoris han quedat per damunt dels 21 graus i en alguns indrets com Capdepera i el port de Sóller no han baixat dels 28. Per avui capvespre s'espera més estones de sol amb permís d'alguns intervals de núvols prims, juntament amb la presència de la pols en suspensió. El vent continuarà bufant en general fluix de component nord en qualque cop moderat. Pel que fa a la mar, la situació s'alterarà lleugerament amb l'aparició de redols de maró al nord de Mallorca i també de Menorca. La temperatura màxima continua amb avisos actius per valors elevats que avui tornaran a quedar per damunt dels 35 graus arreu de les illes, amb puntes d'entre 37 i 39 a l'interior de Mallorca. En definitiva, una jornada més marcada per l'absència de canvis i la sensació de calor generalitzada.
Avui és dimarts 21 de juliol i Iker Hernández és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un fort dispositiu per prevenir incendis el dia de l'eclipsi.
Més de 160 bombers i agents de medi ambient es desplegaran arreu del territori per vigilar els espais naturals i garantir una resposta el més ràpida possible davant qualsevol incidència. El 12 d'agost es conjuguen diversos factors de risc. És una època d'alt perill de foc, es preveu una afluència excepcional de persones i l'hora del fenomen, quan es fa de vespre, impedeix l'actuació de mitjans aeris.
Detingut el conductor fugat després d'atropellar mortalment un ciclista ahir a Pollença.
Es tracta d'un home de 30 anys que en les pròximes hores passarà a disposició judicial.
També a Mallorca, concentració a Santa Maria per rebutjar les agressions racistes i homofòbiques ocorregudes durant les festes del poble. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Mig centenar de persones s'han manifestat avui migdia davant l'Ajuntament per condemnar els fets i mostrar el seu suport a les víctimes, que són dues de les artistes que varen actuar a la revolta. Els convocants han expressat la seva preocupació cap al moviment reaccionari que diuen està en auge. La investigació policial ja s'ha posat en marxa arran d'una denúncia per identificar els autors dels atacs.
A Menorca, el GOP identifica i denuncia davant recursos hídrics una 20ena de grans consumidors d'aigua per usos no essencials. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Demana que siguin els primers a patir restriccions davant la greu situació que pateixen els aqüífers de Menorca. El GOP anirà fent publica en els propers dies cada un dels casos de malbaratament que ha localitzat. Es tracta sobretot de grans extensions de gespa ornamental que requereix de gran quantitat d'aigua. El primer assenyalat és una finca de moho que ha posat en marxa una producció de vi i que compta amb un jardí de gespa de 5.000 metres quadrats.
A Formentera, les obres d'ampliació de l'Institut Marc Ferrer estaran enllestides per l'inici del curs. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Ho ha explicat el conseller d'Educació en la seva visita avui al centre. Amb la reforma s'han creat 8 aules noves amb una cabuda per a 180 alumnes i 12 professors a la primera planta de l'ala est de l'edifici. La inversió total ha superat els 2 milions d'euros. Les noves aules estan climatitzades i per al pròxim curs esperen treure la licitació de la climatització de la part antiga de l'institut.
Tot això mentre a Madrid, a l'Audiència Nacional, l'empresari Julio Martínez es ratifica davant del jutge i assenyala l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, com la persona que marcava les passes a seguir pel rescat de Plus Ultra, tot i que afirma que no sap amb qui va parlar. Notícia que ampliarem en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, ressaca encara de les celebracions per la victòria d'Espanya al Mundial, segons dades oficials. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
2 milions de persones varen celebrar a Madrid el títol.
Així és, la plaça de Cibeles a Madrid es va convertir ahir en l'epicentre de la celebració del segon títol mundial de futbol d'Espanya. L'expedició espanyola, encapçalada pels jugadors i el seleccionador Luis de la Fuente, arribaren amb un autobús descobert després de recórrer els principals carrers de Madrid en una multitudinària rua de la qual varen gaudir 2 milions d'aficionats. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat a Rodrigo Monteiro, el jove pivot portuguès de 19 anys, elegit millor jugador i màxim golejador de l'última Eurocopa sub-19, signa per 4 temporades fins al 2030.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El govern alerta d'un episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. Es recomana reduir els esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment als infants, a la gent gran i les persones amb problemes cardiorrespiratoris.
Les estacions de la xarxa de control de la qualitat de l'aire varen registrar ahir concentracions de partícules de pols en suspensió superiors al llindar de 50 micrograms per metre cúbic establert per informar la població. Aquesta superació no implica una situació de gravetat extrema, però sí que fa necessari adoptar precaucions, especialment entre els grups més sensibles. L'episodi és d'origen natural i afecta totes les Balears.
Tot això en el marc de la tercera onada de calor que, segons l'EMET, s'ha iniciat avui a les illes.
La pitjor part se l'endurà l'interior de Mallorca, que està en avís taronja, amb temperatures màximes que fregaran els 40 graus. A més, la sensació de basca tornarà a ser acusada. A Menorca i les Pitiüses romandran en avís groc a mitjanes de 36 graus.
Un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. L'IMAS aquests dies ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i de deshidratació. Entre les actuacions, la Creu Roja els ofereix aigua i també tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs on hi ha aire condicionat. Carme Moreno.
I Beta Ràdio ha parlat amb en Juan José, que té 61 anys i fa 5 anys que viu al carrer i no té un lloc fix on dormir. Un dels pitjors dies de l'estiu per en Juan José va ser ahir, que assegura que al migdia es va sentir marejat i esgotat per la forta calor que diu és insuportable.
Como si estuviésemos en el Sahara. O peor, porque estamos con la humedad encima, pues insoportable. Ayer creía que me iba a dar un yuyu, como se suele decir vulgarmente. Estallado, insoportable, no se puede estar. El que aguanta es porque no nos queda más remedio, porque no nos queda más remedio.
En Xavier té 47 anys, viu a un embalat que ha muntat a l'assentament que hi ha al carrer General Riera de Palma i va a menjar a l'alberg de Cal Ardiaca que hi ha de vora.
Insoportable és que un s'agobia i està pensant cada dos per tres en sa família, anar a sa font aquí darrere.
El mateix assentament hi té una tenda en Elora, que té 36 anys. Ella i la seva parella tenen una plaça per poder anar a dormir a Cal Ardiaca, però part del dia el passen a l'assentament, que han intentat habilitar de la millor manera possible al carrer General Riera.
A l'aigua a vegades l'agarrem d'ací, que ens donen permís per poder-nos refrescar, perquè la calor que fa no n'hi ha qui ho aguanti si no te banyes un poc el cap. Però per lo demés podem anar a Cal Ardiaca a dutxar-nos, a dormir, ja te dic, a sopar, a dinar, el berenar, si vols.
L'IMAS elabora un protocol per actuar davant les onades i ajudar les persones que viuen al carrer. Malgrat tot, aquests dies s'ha reforçat l'atenció a aquest col·lectiu vulnerable amb el repartiment de begudes fresques. Ho explica el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona aquest servei.
I perilloses per sa salut com poden ser ses onades de fred. I especialment ho són damunt d'aquelles persones o aquells col·lectius més vulnerables com poden ser ses persones sense llar. Ara insistiu, igual que en hivern, però insistiu, redoblar amb aquests esforços. Els vespres, els equips d'escarabroja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps, aprofitant per donar consells per...
L'any passat, a la unitat mòbil d'emergències socials que gestiona la Creu Roja va atendre a Mallorca més de 2.600 persones. D'aquestes, més de 1.100 es trobaven en situació de llar de manera permanent.
També avui hem conegut el fort dispositiu per prevenir incendis el dia de l'eclipsi. El govern reforçarà amb un total de 49 bombers forestals la vigilància dels espais naturals aquell 12 d'agost. El dispositiu especial es posicionarà sobretot a Andratx, a Esporles, a Valldemossa, també a la zona de Fornells i a Sant Joan de Labritja. A Formentera es distribuiran de manera estratègica al centre de l'illa. D'aquesta manera hi haurà a les illes 161 efectius forestals desplegats. L'executiu assegura que es tracta d'un desplegament sense precedents de la Conselleria de Medi Natural per poder prevenir incendis forestals, Carme.
Sí, a més dels 161 bombers forestals, 35 agents de medi ambient vigilaran que cap persona faci un mal ús de les rutes senderistes i parcs naturals, en previsió que el pròxim dia 12 d'agost hi hagi una altra concentració d'embarcacions a la mà i hi haurà un operatiu especial per evitar fondejos damunt la Posidònia. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha demanat senyal a la població per evitar el risc d'incendi.
Sí, no, la prudència en tema d'incendis és extremar al màxim les recomanacions habituals que tenim en el tema de l'ús del foc. El govern també ha habilitat unes zones d'observació oficials, crec que se diuen, d'on, d'una forma ordenada, se podrà veure aquest fenomen. Per tant, jo recomanaria que anessin en aquests punts, que no vagin a cercar la foto.
El conseller Simonet diu que és important extremar al màxim la prudència perquè si es declarés un incendi damunt les 8:30 del vespre, moment en què tindrà lloc l'eclipsi solar, els mitjans aeris tindrien molt pocs minuts per actuar-hi, ja que aviat seria de nit. La conselleria també ha recordat que està prohibit pernoctar a la Serra de Tramuntana i els que hi vagin a veure l'eclipsi des d'algun paratge natural han de planificar tant l'anada com la tornada, que serà de nit.
Podem en titulars. Ha estat detingut el conductor que ahir de matí va atropellar mortalment un ciclista a Pollença i va fugir del lloc dels fets sense socórrer la víctima.
Es tracta d'un home de 30 anys que conduïa un Mercedes que estirava un remolc i cap vespre va ser arrestat per la Guàrdia Civil. La víctima, de 84 anys, anava en bicicleta per la carretera, coneix Pollença amb el moll i va ser embestit pel vehicle. Va morir al lloc de l'accident.
En els darrers dos dies s'han registrat 3 víctimes més a les carreteres, que sumen 17 en tot l'enguany, i una vegada més la pitjor part se l'endú en els usuaris vulnerables, ja que una era vianant, l'altra un motorista i el tercer, com dèiem, un ciclista. En una entrevista a l'Informatiu Matí, l'advocada especialitzada en accidents de trànsit Neus Canyelles ha confirmat que els autors dels dos atropellaments mortals poden fer front a penes de presó.
En total, 4 delictes. El d'homicidi imprudent, el d'alcoholèmia, si es demostra que el conductor superava el límit permès, com també el d'abandonament del lloc de l'accident i d'omissió del deure de socor.
Si tots tenim un seguro de responsabilitat civil i hem d'assumir les conseqüències d'haver tingut un accident, malgrat sigui en un estat d'alcoholèmia, però la pena de presó se l'endurà per un delicte o per un altre.
L'experta assegura que hi ha molts casos d'autors d'atropellament que retarden la confessió de l'accident per esquivar el delicte d'alcoholèmia.
Moltes vegades, si ho citau, ja van a comissaria acompanyats de la seva defensa, del seu abogat, que ja van allà, ja preparen l'estratègia i ja és quan van i reconeixen la culpa i se'n van. Per què? Perquè el reconeixement aquest de culpa abans de que t'hagin posat una denúncia pot suposar un aminorament en el moment de posar la pena.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil, mentrestant, han detingut a Eivissa un dels 5 presumptes integrants d'un entramat criminal vinculat pels investigadors, el Tren d'Aragua, una organització dedicada a cometre robatoris amb violència, intimidació i el tràfic de drogues. L'operació també ha inclòs l'escorcoll d'un habitatge de l'illa que els investigadors situen com un dels punts on estava assentada aquesta banda, Esther.
La investigació es va iniciar després d'un assalt violent en un habitatge de luxe als voltants de Lleó, on els assaltants es van endur joies i rellotges valorats en més de 100.000 euros i 10.000 euros en efectiu. Abans d'actuar, estudiaven els moviments de les víctimes i durant els robatoris les lligaven de mans i peus i les amenaçaven amb armes de foc. En els esculcolls practicats a Eivissa, Madrid, Tenerife i Ourense, els agents van intervenir cocaïna rosa, MDMA, munició, diners en metàl·lic i documentació que demostraria la planificació dels assalts. En total hi ha 5 detinguts, 4 dels quals han ingressat a presó.
I les pintades antisemites que varen aparèixer ahir a les façanes d'habitatges de familiars de les activistes detingudes pels atacs contra immobiliàries a Santa Maria podrien tractar-se com un possible delicte d'odi. Ho ha dit avui el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez.
Inicia la Guardia Civil, como así me ha confirmado el general, su proceso de investigación, como hace con todos los posibles ilícitos penales. Un proceso de investigación que veremos dónde acaba. Y un proceso de investigación que se le suma a la actuación de oficio de la Guardia Civil por un posible delito de odio. Por lo tanto, vamos a dejar que la investigación lleve su curso y vamos a ver cómo termina.
Ho avançàvem en portada. La mallorquina Malià completa la seva sortida de Cuba i ha anunciat que cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa a partir de divendres. Aquesta decisió completa la iniciada el 3 de juny passat, quan la companyia ja va tancar 15 hotels en aquest indret turístic per la intervenció dels Estats Units a la zona que ha desestabilitzat el mercat.
Melià va arribar a gestionar fins a 34 hotels a Cuba amb prop de 14.000 habitacions. De fet, fins ara el principal operador turístic. La fugida s'emmarca després d'un primer trimestre de l'any marcat per l'impacte de la geopolítica a la zona, quan el negoci es va veure molt compromès per la intervenció del govern Trump a l'illa. Aquesta intervenció va derivar en una dificultat molt gran per aconseguir combustible, un fet que va afectar les connexions aèries amb Cuba, amb la suspensió de la majoria de vols directes, els del Canadà inclosos, el seu principal mercat emissor. En vista aquesta nova realitat, la companyia hotelera mallorquina es va veure obligada a tancar de forma progressiva els seus establiments a Cuba, ja que a finals de març només va aconseguir ocupar el 50% de la seva planta. El procés es va iniciar el 3 de juny i finalitzarà aquest divendres, quan ja no quedi cap hotel de Melià a Cuba.
I més coses, perquè la naviliera Transmet espera descarbonitzar els seus vaixells aturats a port a finals d'any. Ho ha assegurat avui la companyia en el balanç que ha fet per celebrar els 5 anys de la primera travessia entre les illes i la península.
En aquests anys han transportat més de 700.000 passatgers. Ara, segons el director de Relacions Internacionals de la companyia, Miguel Pardo, el principal objectiu és sanejar comptes i mantenir per les rutes y frecuencias actuales.
Que al final somos grandes consumidores, estamos hablando de que, bueno, pues la potencia pico que puede consumir un barco de estos, si es un barco pequeño, es de 1,2 megavatios, si nos vamos a los cruceros son 15 megavatios, entonces son todo desarrollos que necesitan que la red eléctrica esté conectada y preparada para dar esas grandes potencias que exigimos, ¿no?
Tot això quan en 20 dies, des que va començar el mes de juliol, els combustibles han tornat a pujar.
La gasolina s'encareix 7 cèntims per litre i el gasoil fins a 11. Unes pujades que fan que, tot i els descomptes estatals, que s'aplicaran fins l'octubre, no es notin a la butxaca.
I des d'avui ja trobem també encarida un 5% la bombona de butà, el preu màxim per una bombona de 12 quilos i mig és de 17 euros amb 83 cèntims.
Un dels motius principals d'aquest encariment és la finalització de la rebaixa de l'IVA. Fins ahir, el butà encara estava gravat amb un va del 10%, reduït per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Iran. Avui, però, torna al tipus general del 21. També hi ha influït l'encariment del transport en més d'un 50%.
A Menorca, els treballadors d'Aena a l'aeroport s'han manifestat una vegada més per reivindicar més personal. Els darrers anys, l'increment de passatgers i l'augment d'operacions de vols comercials fan tensionar la situació laboral d'aquests empleats. Excel.
El sindicat Comissions Obreres hi posa xifres. Des del 2011, el nombre de passatgers ha crescut un 63% fins als 4,2 milions l'any passat. El nombre de vols també ha augmentat, en aquest cas un 33%. Mentrestant, però, la plantilla s'ha reduït un 12% en aquest període. Actualment hi ha manco de 200 empleats, la qual cosa, asseguren, suposa un risc de col·lapse del servei. Ramon Carreras és el delegat sindical.
En aquests moments no hi ha negociació oberta. Aquesta és una primera concentració i en funció de com reaccioni l'empresa, podríem anar pujant el to de cara a un estiu de més reivindicació i de més conflicte.
El malestar del sindicat Comissions Obreres es deu també a la manca de negociació amb l'empresa i s'obren a més mobilitzacions durant el cap de setmana del 15 d'agost.
Més per Mallorca demana actualitzar el dret civil balear per continuar protegint les famílies de persones amb discapacitat. El partit ha presentat una iniciativa al Parlament perquè s'adapti la normativa als canvis aprovats per l'Estat l'any 2021.
Segons ha explicat avui el portaveu Lluís Apesteia, aquests canvis han deixat obsoleta una figura jurídica de Mallorca i de Menorca, la substitució exemplar, que permet als pares decidir com es gestionarà l'herència dels seus fills amb discapacitat quan ells faltin.
Per tant, és una previsió que existeix en el nostre Codi Civil que dona molta de tranquil·litat en aquells pares que tenen un fill amb discapacitat, que ara mateix s'ha d'adaptar a la nova legislació.
I l'empresari Bernat Bonnin serà durant els pròxims 2 anys el president del Cercle d'Economia de Mallorca. Ho ha triat l'Assemblea General de l'Associació, que també aprova la composició renovada de la Junta, formada per 14 vocals.
Bernat Bonnin, fundador i conseller delegat al capdavant d'una empresa tecnològica, agafa el relleu de Pep Vicens, qui durant els últims 8 anys ha presidit la institució, que té més de 200 membres i que l'objectiu principal d'incrementar el benestar i impulsar el progrés de la societat mallorquina.
El cercle actua com un catalitzador entre el que són les administracions i altres entitats públiques o privades, allà on el cercle, diguem, se pot moure d'una manera sense cap perfil polític, sinó que administra una independència des d'aquest punt de vista i és capaç de conversar amb tothom i d'arribar a acords amb tothom.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Tres hores de declaració de Julio Martínez, antic amic de l'expresident Zapatero, a qui ha implicat en el rescat de Plus Ultra. L'empresari ha ratificat la seva versió, en la qual afirma que l'exdirigent socialista marcava les passes per rescatar l'aerolínia, que va rebre 53 milions d'euros en doblers públics en una operació en la qual presumptament es reservava una comissió de l'1% per l'expresident.
Això són, segons Martínez, uns 500.000 euros que hauria cobrat Zapatero pel rescat de la companyia aèria el 2021. Martínez, imputat en la causa, ha arribat poc abans de les 9 del matí a l'Audiència Nacional i dins la sala ha respost les preguntes del jutge i després del fiscal, corroborant la seva primera versió dels fets. Una primera versió que va enviar ahir per escrit al jutge i que situa Zapatero com el responsable de la trama i la persona que va cobrar l'1% de l'operació de rescat en forma de comissió. El president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, i el CEO de l'aerolínia, Roberto Rosselli, han enviat escrits similars al magistrat.
Per al Partit Popular, les declaracions del soci de Zapatero i del president de Plus Ultra apunten directament a la Moncloa en el rescat de l'aerolínia. Els populars acusen el govern de Pedro Sánchez d'haver mentit durant setmanes. És Cuca Gamarra.
La realitat és que no solo apunta al senyor Rodríguez Zapatero, porque lo que se ha reconocido y lo que se está confesando y, por tanto, de lo que se está autoinculpando algunos de los imputados es del pago de una comisión en un rescate y ese rescate se produjo en un Consejo de Ministros. Por lo tanto, esas influencias se tuvieron que producir sobre un gobierno que es el gobierno de Pedro Sánchez.
La portavoz de Vox al Congrés, Pepa Millán, assegura que estem davant d'una gran trama corrupta que va comptar amb la connivencia del Consell de Ministres de la legislatura de l'expresident.
Que hay indicios y razones fundadas para sostener que ese rescate ha sido irregular y todavía están por comprobar estas confesiones del testaferro de Zapatero. Pero si se comprueban, Pues efectivamente estaremos ante una macrotrama que trasciende nuestras fronteras y que tiene como cabecilla al presidente del Gobierno, porque son quienes manejan el aparato institucional que precisamente han facilitado la comisión de todo este tipo de corruptelas.
Alberto Ibáñez, de Compromís Humans, o sigui d'Investidura, ha assegurat que els líders del PSOE han de donar moltes explicacions.
El Lama o Julito Martínez formen part de la corrupció. No hay corrupción sin corruptores. El Partido Socialista, el expresidente Zapatero y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, tienen que dar muchas explicaciones.
I en espera de conèixer la lletra petita d'aquesta declaració de Julio Martínez, la vicesecretària segona del PSOE, María Jesús Montero, ha reiterat la seva confiança en l'expresident Zapatero, ha llançat la sospita que Martínez i la resta d'investigats hagin canviat la versió dels fets a la vegada i en el darrer moment.
Me ha llamado poderosamente la atención que hayan cambiado su versión inicial, que es lo que fundamento y vuelvo a fundamentar mi confianza en el presidente Zapatero. Han cambiado su versión y además, a la vez, de forma, digamos que paralela, al unísono, lo cual hace sospechar que se han puesto de acuerdo, ¿verdad?, en el cambio de versión.
D'altra banda, no hi ha hagut acord entre els jutges de l'Audiència Nacional sobre l'arxivament o no de les queixes contra el jutge Peinado que du el cas Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. L'òrgan permanent continuarà deliberant els pròxims dies sobre si el magistrat va incórrer en una falta greu de consideració i en un abús d'autoritat quan va dir de Gómez que podria escapar del país ajudada pels seus escortes.
En total, Peinado té obertes 5 diligències informatives impulsades en primer lloc pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, després de declarar com a testimoni en la causa. També n'han presentat el grup municipal Más Madrid, el diputat socialista Pedro Guillermo Itá, l'assessora de la dona del president, Cristina Álvarez, i un particular. L'arrel del conflicte va ser la interlocutòria dictada pel magistrat en la qual es va acordar retirar el passaport a Begoña Gómez i en la que Peinado va dir que no hi havia dubtes que els escortes de la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a sortir del país, una decisió que ja ha estat revocada per l'Audiència Provincial de Madrid.
L'actualitat avui passa també per l'assassinat de 3 dones en 24 hores a l'estat espanyol. Alacant s'investiga com a possible crim masclista la mort d'una dona de 56 anys al seu habitatge del Moradí. Ha estat detingut el seu marit de 61 anys com a sospitós. També a Toledo, un home de 48 anys ha estat detingut com a presumpte autor de l'assassinat amb arma blanca d'una dona de 45 anys.
Els fets han passat aquesta matinada al domicili familiar a Alameda de la Sagra, en presència de 3 dels 4 fills que té la parella, un d'ells menor d'edat. El presumpte agressor es troba hospitalitzat després d'haver-se autolesionat. La víctima no es trobava al sistema Biogen i no hi havia antecedents per fets similars. És el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Parece ser que incluso con presencia de los hijos delante, de manera que una cosa tan atroz como esta no deja de remover conciencias y eso sí, también de reforzarnos en la determinación para combatir por todos los medios este fenómeno de salvajismo moderno que no se puede bajo ningún concepto ni amparar, ni tutelar y menos aún justificar.
La Delegació contra la Violència de Gènere ja investiga una tercera persona, una tercera dona assassinada. La víctima ha estat trobada morta amb signes de violència en el seu domicili de Benavís, a Màlaga. El seu cos ha aparegut avui amb un tall al coll després que una persona en dones l'avís.
L'informant ha indicat que havien sentit un crim molt fort i que hi havia molta sang al lloc dels fets. A més, afirma que han vist sortir un home de l'habitatge de la víctima en un cotxe de manera precipitada. Fins allà s'ha desplaçat immediatament una UBI mòbil i agents de la Guàrdia Civil han entrat a l'habitatge, han trobat la dona morta amb un tall d'arma blanca al coll. La Benemèrita investiga ara les causes del succés.
La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha lamentat els 3 assassinats de les 3 dones. Assegura que la societat té una important feina de lluita contra aquesta problemàtica.
De confirmarse, volveríamos a enfrentarnos a una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad. La violencia de género sigue siendo una lacra que no podemos ni debemos normalizar ni aceptar bajo ningún concepto. Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
I L'incendi de la Mierla a Guadalajara ja ha arribat a la província de Sòria i ha causat nous desallotjaments. El foc continua fora de control. Ha cremat 29.000 hectàrees amb 34 poblacions evacuades i 14 municipis confinats.
Aragó, amb el gran focus de les 5 villes a Saragossa, encara sense controlar, es va declarar ahir un nou foc a la província de Terol, a Julbe, que ja ha destruït 1.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 250 persones.
Així arribarem a les 2:30. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a l'informació de Mallorca, que passa per la concentració a Santa Maria per rebutjar les agressions racistes i homofòbiques ocorregudes durant les festes del poble. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. Mig centenar de persones s'han manifestat avui migdia davant l'Ajuntament per condemnar els fets i mostrar el seu suport a les víctimes, que són dues de les artistes que varen actuar a la Revetlla. Els convocants han expressat la seva preocupació cap al moviment reaccionari, que diuen està en auge. La investigació policial ja s'ha posat en marxa arran d'una denúncia per identificar els autors dels atacs.
Avui també és notícia la denúncia penal contra el policia de Palma, propietari dels infrahabitatges de Joan Miró, per estafa i frau de llei.
L'ha presentat la plataforma Stop Desnonaments. L'entitat exigeix aturar urgentment els 3 desallotjaments previts per a dijous, inclòs un de l'Ibavi. També fa una crida a la mobilització ciutadana per frenar les expulsions als jutjats i al carrer.
I el govern autoritza una tercera macroplanta solar a la zona protegida de Sa Marina de Llucmajor, que sumarà 70.000 panells nous sobre 40 hectàrees de sòl rústic.
La plataforma renovable sí, però així no, rebutja el projecte i denuncia que es converteix aquest espai d'alt valor ambiental en un polígon energètic. Aquesta instal·lació se suma a les dues agilitzades fa 2 setmanes, que ja preveien 50.000 plaques.
De seguida en parlem, abans però fem una ullada a la situació del trànsit en aquesta hora i per això connectam amb la DGT. José Romero, bon dia, conta'ns.
Bon dia. En aquests moments encara trobant retencions en el principal accessos a Palma. Trobareu retencions a la carretera d'Andrats, des de Portals fins a l'incorporació a la via de cintura. Per altra banda, a la via de cintura trobant tràfic que comença de Son Rapinya fins a Son Fusteret. I també trobareu retencions a la carretera de Llumallor en el trencavà de l'aeroport. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és una parada. Molt bon dia.
Gràcies, Iker Hernández. És el control tècnic. Feim una pausa i seguim.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
El que sentiu és la concentració que ha reunit més de mig centenar de persones avui davant l'Ajuntament de Santa Maria. S'ha fet en resposta a les agressions verbals i físiques que han ocorregut al llarg d'aquest passat cap de setmana al municipi en contra del col·lectiu LGTBIQ+ i racistes.
Es tracta de 3 episodis diferents. El primer, les agressions durant la Revetlla del vespre de divendres, que va obligar a les artistes P.D. Lluca i Santa Cervera Mar Càrtir a suspendre les seves actuacions. El segon, dissabte, l'agressió física a un jove membre del col·lectiu LGTBIQ+, a un carreró del poble, i finalment, diumenge, a les cases de les activistes detingudes la setmana passada pels atacs contra immobiliàries, van aparèixer amb unes pintades amb frases antisemites. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Santa Maria ha volgut convocar aquesta concentració per demostrar el seu profund rebuig cap als fets i també donar suport a les persones afectades. És la regidora d'Igualtat, Maria Antònia Caimari.
Per una banda, de manera totalment ferma, rebutjar tots els fets i denunciar-los, vale? Per reforçar el comunicat de dissabte de matí, i per una altra banda, perquè ells tinguessin el seu espai i que se sentissin recolzats per la institució.
Per la seva banda, l'artista Santa Cervera Martín, una de les afectades i portaveu de les associacions convocants, ha demostrat la seva preocupació cap a aquests moviments reaccionaris que no estan tenint cap persecució.
La preocupació i l'alarma per un grupuscle que està fent accions ultres durant tres vespres consecutius sense que hi hagi hagut, de moment, que nosaltres sapiguem cap identificat ni cap actuació policial.
De moment, l'Ajuntament ja ha interposat una denúncia que obrirà una investigació per saber qui són els agressors.
Ho dèiem en titulars, la plataforma Stop Desnonament ha presentat una denúncia penal contra el policia local de Palma, propietari dels infrahabitatges del carrer Joan Miró. L'associació acusa la gent, que recordem està suspès de funcions, d'estafa processal i frau de llei. Amb aquesta acció penal, l'entitat demana la paralització urgent del desallotjament de dues famílies que viuen en aquests soterranis.
Aquesta mateixa setmana hi ha tres llançaments programats per dijous. A més de les dues famílies de Joan Miró, que pateixen talls de subministraments i coaccions, la plataforma denuncia que l'Ibavi pretén fer fora una família treballadora de l'habitatge de la seva padrina difunta. Stop Desnonaments ja ha demanat la nul·litat d'aquest darrer cas per indefensió jurídica, ja que el procés, diuen, s'ha tirat endavant sense procuradora. Davant d'aquesta situació, l'entitat presentarà nous escrits judicials per demanar la suspensió provisional de les expulsions. Així mateix, fan una crida a la mobilització ciutadana per aturar els desnonaments de dijous, després d'haver aconseguit frenar-ne dos més el passat dilluns gràcies a la pressió popular.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:36, una notícia ara d'interès de servei públic, perquè a partir de demà la línia de l'aerotip que uneix Can Picafort i l'aeroport permetrà viatjar entre Alcúdia i Inca. Fins ara, recordem-ho, no es permetien baixades fins l'arribada a Son Sant Joan. La Conselleria de Mobilitat ha pres aquesta mesura davant de l'elevada demanda de la línia 302, especialment per part dels usuaris habituals.
Fins ara, els passatgers de l'aerotip A32 només podien pujar a les parades de la badia d'Alcúdia i al mateix poble si el destí final era Son Sant Joan. Amb la modificació del servei, els autobusos de la línia que uneix Can Picafort amb l'aeroport també permetrà transportar usuaris de les diferents parades del corredor d'Alcúdia fins a Inca. Lluïsa Serra, gerent del Consorci.
A partir de dimecres, dia 22, el canvi és que s'aixeca aquesta provisió del trànsit i la línia de l'aeroport també se podrà fer servir per fer el trajecte Alcúdia-Inca tot el dia. Fins ara només es permetia les primeres expedicions del dia. Així que s'augmenta aquesta oferta de transport públic en aquesta zona.
La setmana passada, alguns viatgers varen denunciar a IB3 Ràdio la saturació d'aquesta línia i reclamaven un increment de la freqüència.
Seguim parlant de mobilitat. L'empresa municipal de transports de Palma ha incorporat una vintena de nous conductors per reforçar així el servei davant l'arribada dels nous autobusos elèctrics. Són 16 homes i 3 dones que provenen dels dos processos selectius que l'empresa pública ha convocat darrerament per ampliar la seva plantilla.
Aquestes contractacions formen part d'una convocatòria de concurs oposició molt més àmplia que preveu cobrir fins a 150 places de conductor. Segons el consistori, 80 d'aquestes vacants seran fixes a temps complet durant tot l'any, mentre que les 70 restants seran de caràcter fix discontinu, garantint un mínim de 9 mesos de feina entre els mesos de febrer i novembre.
Música. Parlem ara d'energies renovables perquè dues setmanes després d'agilitzar dos projectes solars de grans dimensions a la Marina de Llucmajor, el govern ha autoritzat ara l'instal·lació d'una nova planta fotovoltaica en aquesta àrea altament protegida. El projecte preveu 70.000 panells solars sobre sòl rústic i l'ocupació de prop de 40 hectàrees. És una superfície equivalent a 56 camps de futbol.
Fa dues setmanes l'executiu va agilitzar dos projectes, tots ells a Sa Marina, amb més de 50.000 panells solars, i avui el Butlletí Oficial de les Balears recull la declaració d'impacte ambiental favorable d'aquesta nova instal·lació, Llucmajor Solar. La seva declaració com a projecte industrial estratègic que li permetria accelerar els tràmits queda pendent de l'aval del Consell de la Indústria. La plataforma Renovable Sí, però Així No denuncia que l'executiu està convertint Sa Marina en zona d'alt valor ambiental en un megapolígon industrial energètic. Margalida Rosselló és portaveu de l'entitat.
Però resulta que en aquest àmbit de Sa Marina hem de dir que dels 1.100 i pico de projectes que estan en tramitació a Mallorca, de centrals fotovoltaiques, un 30% de la ocupació que se preveu a sòl rústic és a Sa Marina de Llucmajor.
L'Ajuntament de Llucmajor va emetre un informe desfavorable sobre el projecte. El consistori entén la necessitat d'apostar per les energies renovables, però al mateix temps demana al govern una distribució més equilibrada dels parcs fotovoltaics per tot el territori balear. És la batlessa Xisca Las Colas.
Som conscients que Llucmajor és el municipi més extens de les Illes Balears, que per tant el percentatge de parcs fotovoltaics que ens pugui tocar en el nostre municipi serà major que un municipi de voltant, com pugui ser Algaida o pugui ser Campos, però també són conscients que també hem de protegir la part de la Marina de Llucmajor.
El govern va aprovar el passat mes de juny una moratòria de nous projectes fotovoltaics en sòl rústic per frenar la proliferació de macroparcs en entorns rurals i dissenyar una estratègia de transició energètica. No obstant això, aquesta suspensió temporal no afecta els projectes en tramitació.
I les altes temperatures dels darrers dies han disparat el consum elèctric i a Llora Baixa, a Manacor, s'hi registraren fins a 5 talls de corrent que afectaren fins i tot l'hospital, que es va quedar sense aire condicionat.
Els ventiladors i els ventalls varen suplir la falta d'aire condicionat al centre hospitalari. Escoltarem Joan Soler, un usuari afectat.
I m'ho han donat compte de que a la planta de quarta hi ha un ERM als oncològics. No hi poden estar, no poden viure de calor. Les temperatures estan per damunt de 30 graus.
Des de l'hospital, en canvi, afirmen que el que va passar ahir està relacionat directament amb els talls de subministrament que va patir ahir la ciutat. És el seu gerent, Ignasi Casas.
A partir de les 15 fins a l'una de la nit van tenir el subministre elèctric inestable. Vam posar el grup electrogen, el qual vol dir que només les àrees, diguéssim, essencials, són les que estan alimentades.
Tot i els talls de corrent, els manacorins s'ho agafen amb bon humor.
Enguany, això de la corrent ha estat la primera vegada. Hi ha altres estius que també passa, però enguany, que jo me n'hagi enterat.
I ara què passa? I va quedar pallat, i va estar un parell de minuts i les va tornar a encendre.
Els talls de corrent i l'elevat consum provocaren també talls en el subministrament d'aigua potable, tal com han confirmat des de la SAM, l'empresa municipal que proveeix aigua a la ciutat.
Per la seva banda, Endesa assegura que aquests talls d'electricitat són deguts a l'estrès, diuen, de les instal·lacions després de 40 dies seguits de temperatures extremes a l'arxipèlag. Demanen que, per poc que sigui, que minvem la pressió de la demanda. De totes maneres, afirmen que ja s'està fent feina per arreglar el servei. És el director general de la companyia aquí a les Balears, Martí Ribas.
Estem desplegant tots els mitjans que tenim en el nostre abast per reposar la situació, per fer front a aquesta situació. Traslladam demanda d'unes línies a unes altres. Si fa falta també, i no és suficient el que hi pugui haver, la capacitat que hi pugui haver altres línies, instal·lam grups electrògens i reparam tot d'una s'avaria per tal de reposar el subministrament.
I el celler Ribas ha estat el primer de les illes a començar la verema. Ho ha fet amb una visió clara. Aconseguir un vi de baixa graduació alcohòlica a través de processos naturals.
4.000 quilos de varietat prensal blanc. Aquest és el resultat de la primera verema d'enguany. El celler de Consell vol aconseguir un producte adient per acostar-lo als joves i al públic amb hàbits saludables que prescindeixen de begudes d'alta graduació alcohòlica. Mateu Gili és cap de vinya de Celler Ribas.
Un vi que mantengui l'acidesa, un vi fresc, un vi lleuger, fàcil de beure, per disfrutar, i un poc per això, per la tendència que hi ha un poc a reduir el consum d'alcohol a nivell global, sobretot en la gent jove.
Celler Ribas espera treure prop de 1.700 litres i un vi que no superi els 6,5 graus d'alcohol.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:45 minuts. Ara continua aquí la informació a IB3 en ràdio amb els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, 2 milions de persones van celebrar a Madrid el títol de campions del món de la selecció espanyola de futbol.
La plaça de Cibeles a Madrid es va convertir ahir en l'epicentre de la celebració del segon títol mundial de futbol d'Espanya. L'expedició espanyola, encapçalada pels jugadors i el seleccionador Luis de la Fuente, i també amb la resta del cos tècnic, arribaren amb un autobús descobert després de recórrer els principals carrers de Madrid en una multitudinària rua de la qual varen gaudir 2 milions d'aficionats. Un cop allà, els esperava un escenari on es va posar la cirereta a la festa.
Somos campeones del mundo! ¡Viva la madre que me parió!
Es un honor para mí poder dirigirles, igual que compartir este momento con mi cuerpo técnico y todos los que trabajamos en beneficio del grupo. Y sobre todo una cosa, no os olvidéis, que también lo dije hace 2 años. Juntos somos más fuertes. ¡Viva España! ¡Gracias!
Cucucucureia! Com sentíem, festa grossa a l'acte central de Cibeles després de la rua i d'haver complit amb els actes institucionals. I és que abans els campions varen ser rebuts pels reis d'Espanya al Palau de la Zarzuela i pel president del govern al Palau de la Moncloa. Felip Sisa i Pedro Sánchez varen donar l'enhorabona als jugadors i al cos tècnic per haver conquerit el títol.
Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la copa a casa?
Dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria.
La jornada d'ahir va posar el punt final a les celebracions d'una selecció que, després de superar l'Argentina a la final, ja ha escrit una nova pàgina d'or en la història del futbol espanyol. A més, és la primera vegada en la història en què un país és vigent campió del món en categoria masculina i femenina. Recordem, el 2023 varen ser campiones la selecció espanyola amb dues mallorquines, Catacoy i Mariona Caldentey. I la segona estrella quedarà com un record imborrable en la història de l'esport, així com també pels 80.000 aficionats i afortunats que varen presenciar la final entre Espanya i l'Argentina a l'estadi MetLife de Nova York. Un d'ells és Tomàs Gibert, tertulià i col·laborador d'IB3 Ràdio, a més de tècnic territorial de la Federació Balear de Futbol. Una cita històrica que mai no s'hauria imaginat viure. Sentim Tomàs.
És indescriptible. Fontaró se queda curt. Estar allà en el camp i viure el que se va viure és una locura. Allà, quan va marcar el gol en Ferran, tot mos donaven abraçades, besos, una autèntica locura. La veritat és que jo he viscut moltes coses en el futbol, per sort, però aquesta ha estat seguint d'illa a tot. Jo ho he pogut fer gràcies a Déu perquè la Federació Espanyola m'ha convidat en els tècnics territorials i, bueno, ha estat una locura.
Més futbol pel que fa al Mallorca. Els vermells es preparen pel primer i únic estatge de la temporada.
Avui, segona sessió d'entrenament de la setmana pels vermells, que el pròxim divendres viatjaran a Marbella, on disputaran dos amistosos i on hi seran fins dia 30, mentre a les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors. Els principals dubtes ara per ara són la continuïtat o no de Jan Virgili, que té ofertes per abandonar el club, però els responsables de l'entitat vermella volen que quedi, i també la sortida del portuguès Samu Costa. A banda de la pretemporada i del mercat de fitxatges, el club ha presentat avui la tercera equipació per a la nova temporada. És de color blau cel i sota el lema Essència. Es vol mostrar així la unió del Mediterrani, el patrimoni de l'illa i les persones que el mantenen viu. De fet, el vídeo promocional ho protagonitza en Jeroni, un marger, que és l'ofici de la pedra en sec, un dels més antics i emblemàtics de Mallorca. I avui s'obri la segona fase de la campanya d'abonaments per aquesta temporada 26-27, destinada ara als abonats que vulguin renovar el seu carnet. Aquest període permet als socis sol·licitar un canvi o una millora de la seva localitat. La gestió s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica a través de l'àrea d'abonat de la pàgina web oficial del club.
La primera federació, la UD Eivissa, ha completat avui la segona jornada d'entrenaments de la pretemporada.
El club encara ha d'avançar molt en la confecció de la plantilla. Van arribant efectius, però encara en falten molts. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. A poc es van afegint efectius a la rutina de l'equip de Raúl Jona. La Eivissa ja té 16 jugadors en plantilla. Dos entrenen al marge, com Javi Eslava i Ismael Fadel, però avui hem vist per primera vegada Pedro Ortiz i Liberto Beltrán. L'ex de l'Atlètic Balears va passar ahir la revisió mèdica i avui ha fet la primera sessió d'entrenament amb el grup. La de migcampistes és la posició més coberta ara mateix. Ortiz, Josep Calavera, Theo Baix i Ivan de l'Olmo, tot i que a diferents altures, són habituals jugadors per a la zona interior. Inclús Genaro Rodríguez també pot fer-ho de pivot defensiu. Veurem finalment quina posició ocupa el de Gerena. En el cas de Liberto Beltrán, la seva posició més habitual és de segon punta o pot jugar en banda com a extrem. Beltrán s'ha afegit a l'entrenament mentre la resta de la plantilla ja feia feina. El jugador de Castelló ha arribat tard perquè estava superant les proves mèdiques. L'Eivissa tornarà a entrenar demà al matí. Les dobles sessions no arribaran fins a la setmana vinent. Encara no està confirmat el calendari d'amistosos.
A segona federació, Marta, l'Atlètic Balears ha presentat avui dos dels seus nous fitxatges.
Raúl Caballero i Nofre Riera, dues de les noves cares del projecte blanc i blau, s'han presentat de forma oficial avui. Nofre, fins ara jugador del Poblense, afronta amb molta il·lusió el que diu és una passa important en la seva trajectòria. Sentim Nofre en declaracions a Ivetra Ràdio.
Bueno, al final cadascú ha de fer el que més li convé, o on creu que creixerà més com a jugador. I bueno, crec que anar a l'Atlètic Balears en guany és donar una passa més a la meva trajectòria, a la meva carrera, i bueno, molt content amb el pas que he fet.
I Raúl Caballero, que arriba procedent del Torrent, té moltes ganes de començar la seva etapa a l'Atlètic Balears, amb qui ha fitxat per una temporada.
A ver, yo con mucha ganas de empezar ya la Liga, agradecer a la directiva tanto y al cuerpo técnico por la confianza que me han dado. Y el primer paso es pelear, entrenar, coger kilómetros y a ver, esperemos que sí, que se cumpla esa media, pero bueno, lo importante es que el club consiga el objetivo.
A més, el club blanc i blau ha presentat avui la seva segona equipació per a la nova temporada, amb un color que hi predomina, el morat.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha fitxat Rodrigo Monteiro.
El jove pívot portuguès de 19 anys, elegit millor jugador i màxim golejador de l'última Eurocopa Sub-19, ha signat amb el club mallorquí per 4 temporades fins al 2030. Sentim Rodrigo Monteiro.
Hemos sentido muy bien. La ciudad es fantástica. Tiene personas que me gusta mucho y estoy muy entusiasmado de venir a Palma. Tienes 3 Champions, 2 continentales, ¿no? Le compite en el campeonato español. Eres la mejor equipo del mundo. Entonces, si yo lo quiero llegar longe en futsal, tengo que venir a Palma.
Monteiro arriba procedent del Ferreira, equip de la primera divisió portuguesa, i es converteix així en el primer jugador portuguès a vestir la samarreta del conjunt mallorquí. Així es defineix Monteiro.
Le diría una persona con compromiso y con voluntad de ayudarle Palma a conseguir los principales objetivos. Eres jugar, ¿no? Soy muy, muy joven, pero quiero ganar mis minutos y aprendí mucho con las personas que están aquí y dar gracias y victorias a la afición.
En futbol sala, posar en punt final a la informació esportiva.
Gràcies, Marta. I els darrers minuts els dedicarem, com sempre, a la cultura. Abans, per a una petita pausa.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
La Mabó d'enguany necessitarà el souvenir que cantava Roig, el record, perquè és la darrera i serà memorable. En tot cas, però, ja enfila la recta final. Els abonaments estan exhaurits des de fa setmanes, igual que les entrades de dissabte, de manera que només queden disponibles les darreres entrades per la jornada de divendres. Toni Escanelles.
El festival tindrà lloc els dies 23, 24 i 25 de juliol a Consolació, a Sant Joan, que és precisament el lloc allà on va començar. I enguany, a més, el cartell combina noves propostes amb molts d'artistes que ja han format part de la història dels cartells de la Mobo, com, per exemple, aquest que sonen de fons, Roig. El seu líder, Simó Femenia, ho confirmava als micròfons d'Ivetres. Ja només agafen propostes que els facin molta il·lusió. I, clar, la Mobo és d'aquestes, una de les que van més amunt de totes.
Si sí, era això, i no m'ha fet... Pensant si recuperant, ja t'ho sé, les digitals i tot això, que no s'ho han tallat tant. I ha fet-les i simplement per fet de setgir-les, treure-les, tornar-les a fer-te les teves. Pensant si han tallat molt pat, doncs m'ha fet il·lusió tornar-les tallar. Si una participació, si grup se passa bé, si gent se passa bé.
I, en definitiva, tothom passa gust. Roig ja varen ser a la primera edició de totes del Mobo. No podien faltar, per tant, a la darrera. Dijous... Començam amb el cartell, tocaran Kobe, Monjo Antiquat, Nineta i The Ripples en una jornada gratuïta que servirà per donar el tret de sortida en aquests 3 dies de música en directe. El pla fort d'aquest dia pot ser també per culpa de TikTok, són segurament la Loop Vip Band. Manela, Manela. La pela és la pela. Aquesta és l'emblemàtica, la Manela. Però després hi ha una altra que parla d'un tal Xavier i del que veu i tothom la coneix també, segurament per les xarxes socials. Res, divendres continua aquest cartellàs amb Anna Picornell, també amb Vilo, amb Cora Iaco i amb els argentins El Mató a un policia motoritzada. Deien que en la primera edició de totes hi va Barroig, també hi són. A la segona edició, l'any 2018, un dels caps de cartell eren el petit de Caleril, i també hi seran enguany.
No, jo crec que cançons de l'últim disc en tocarem moltes, perquè bàsicament les estem tocant quasi totes al repertori. Però bueno, sí que sempre tenim nou discos, i llavors sempre pots fer-ho anar cap aquí o fer-ho anar cap allà una mica, i bueno, està bé pensar-hi, no sé. Alhora també, sí que realment... l'hora en què toques, el tipus de festival, el tipus... són coses que afecten. Una estàtua sota el mar,
una gota, ets el mar, una bala, un pensament... És el misteri de la mort del petit de Calaril. També hi seran Svetlana, Sideways, una jornada en la qual encara es poden adquirir les darreres entrades, recordeu-ho. I un dels plats forts serà Maria Jaume, que podria indicar el patrimoni del Movofest, a banda de patrimoni també de la música jove feta a Mallorca i Balears, i també una de les reines, podrien dir, de l'escena barcelonina.
Estic sempre girant i el món s'atura. Sé que tot és...
El món s'atura. Finalment dissabte, en totes les localitats esgotades, pujaran a l'escenari, atenció, Antònia Font, Ànimos Parrec, però també Amulet, Dan Peralbo i el Comboi, Marc Grimalt, Nas Tallat, Roig, dels que ja n'han parlat. Però que sentim, podem sentir un poc més. I per acabar, reggaeton para, free nipples, filosofia movo, però feta carn. I és que si es compara aquest cartell amb els de les 9 edicions anteriors, és fàcil comprovar que la movo ha volgut acomiadar-se reunint bona part dels artistes que han marcat la seva història, de la seva família. El que passarà després, en haver acabat el festival, és el misteri de l'amor. Però sa movo ja és eterna. I creure que d'una forma o d'una altra es tornarà és un acte de fe. I els que enguany són en aquest cartell en són els profetes.
Són les 3, moment per repassar alguns dels titulars més destacats que passen aquest dimarts 21 de juliol per la crònica econòmica. Després de 3 dècades, Melià abandona definitivament Cuba. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La cadena hotelera mallorquina cessarà la seva activitat a l'illa a partir de divendres per mor de les dificultats econòmiques, operatives i legals per les quals passa el país, agreujades per les sancions dels Estats Units i la forta caiguda del turisme. Un moviment anunciat avui que completa el procés iniciat a principis de juny, quan l'empresa de la família Esquerrer va cancel·lar els contractes a una quinzena d'hotels a Cuba. Ara la cadena avalua quin impacte comportarà en les seves finances.
El govern alerta d'un episodi de pols africana que afecta la qualitat de l'aire a totes les illes. Es recomana reduir esforços prolongats o intensos a l'aire lliure, especialment entre infants, gent gran i persones amb problemes cardiorrespiratoris.
I un dels col·lectius més afectats per la forta calor són les persones sense llar, que en el cas de Mallorca han arribat a patir una temperatura de 41 graus. L'IMAS aquest dia ha intensificat l'atenció al col·lectiu per prevenir cops de calor i deshidratació. Entre les actuacions, la Creu Roja els ofereix aigua i també tenen la possibilitat de passar el dia a les zones comunes dels albergs on hi ha aire condicionat. Ho ha explicat el cap de comunicació de la Creu Roja a les Illes, Xavier Pozo, que és l'entitat que gestiona el servei.
Ara ens insistiu, al igual que en hivern, però ens insistiu redoblar amb aquests esforços. Els vespres, els equips de Creu Roja surten per fer entrega d'aigua i begudes fresques. I en el mateix temps, aprofitant per donar consells per prevenir els efectes negatius que pugui tenir la calor damunt d'aquestes persones que se troben en situació de carrer.
Tot això quan el govern ha anunciat avui un fort dispositiu per prevenir incendis el dia de l'eclipsi.
Més de 160 bombers i agents de medi ambient es desplegaran arreu del territori per vigilar els espais naturals i garantir una resposta la més ràpida possible davant qualsevol incidència, que és 12 d'agost, en què es conjuguen diversos factors de risc. És una època d'alt perill de foc, es preveu una afluència excepcional de persones i l'hora del fenomen, quan es fa de vespre, impedeix l'actuació, tot això, de mitjans aeris. Joan Simonet és el conseller de Medi Natural.
Unes mesures de tall a unes hores determinades en els punts més sensibles de les zones d'incendis, que nosaltres hem traslladat el que nosaltres pensàvem que eren els punts més delicats, amb una hora de tancament determinada, se pugui inclús adelantar aquesta hora de tancament.
Ja acabem de saber que en el port d'Eivissa ha aparegut surant el cadàver d'un jove. La troballa es va fer durant la nit de diumenge a dilluns.
El cos s'ha trobat a la zona portuària de Botafoc durant la celebració pel triomf de la selecció espanyola del Mundial de Futbol. Els primers indicis apunten que es tractaria d'una mort accidental per ofegament.
Mentrestant, al sud de Formentera, la Guàrdia Civil ha rescatat avui matí una embarcació amb 18 migrants a bord que navegava 2 milles al sud de l'illa.
La intervenció s'ha produït cap a les 7:30 del matí quan els agents han interceptat la pastera. Segons ha informat la delegació del govern, totes les persones rescatades són d'origen magribí.
A Mallorca està detingut el conductor fugat després d'atropellar mortalment un ciclista ahir a Pollença.
Es tracta d'un home de 30 anys que en les pròximes hores passarà a disposició judicial.
I avui és notícia també la declaració davant l'Audiència Nacional de Julio Martínez, antic amic de Zapatero, que ha implicat l'expresident del govern de l'Estat en el rescat de Plus Ultra.
L'empresari ha ratificat la seva versió, la qual afirma que l'exdirigent socialista marcava les passes per rescatar l'aerolínia, que va rebre 53 milions d'euros en doblers públics, en una operació la qual presumptament es reservava d'una comissió de l'1% per a l'expresident.
Arribam així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara Ivetres Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ivetresnoticies.com.